Veus que habitualment no són molt protagonistes de l'esfera pública i que nosaltres, de tant en tant, volem que siguin aquí. Ens va venir a veure a Mario Romeo perquè ell, com a president de la Fundació Portes Obertes del Catalanisme, també presideix l'Associació de la Tercera Via, Diàleg i Acord, i d'aquesta plataforma és també membre del patronat de la Fundació Ernest Lluch, on fa de secretari i president de la Fundació Esport i Ciutadania. En Mario Romeo és notari de professió i ha tingut la iniciativa, juntament amb d'altres persones, de preguntar a tot un seguit de gent, moltíssima gent, fins a 85 persones més, què és el catalanisme en aquests moments, cap a on va aquest país. Mario Romeo, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Primera cosa, què en farem d'aquest nou fitxatge del Barça? Que sé que t'interessa molt, a tu, això.
Sí, sí, jo soc...
Barça. Tu ets superculer.
Soc molt culer, soc molt culer i segueixo molt al Barça i espero que sigui un fitxatge que ens ajudi a guanyar la Champions.
Aquest any guanyem la Lliga, segur, no?
La Lliga sí, la Lliga jo estic convençut. La Champions serà més difícil, però espero que la guanyem.
El Barça contribueix a definir el que és el catalanisme, perquè aquesta és l'altra. És a dir, en aquest llibre hi ha tot un seguit de mirades preguntant-se cap a on va el catalanisme, què és el catalanisme postprocés. Hi ha moltíssimes veus, des d'en Jaume Lanaspa, en Joan Herrera, en Leopoldo Gay, en Joan Fuster, Sobrepera, l'Enric Fossas, en Lluís Foix, Ricard Fernández Déu, en Josep Piqué, l'Ignasi Ferreres, Ramon Espasa, Josep Antoni Duran i Lleida. Hi ha moltíssimes, moltíssimes veus que responen, en Toni Castells, en Joaquim Nadal, moltes veus que us responen. Teníeu la sensació que el catalanisme havia perdut gas, no?
Nosaltres, més que perdre gas, el que veiem és que el catalanisme es deixava una mica de banda i nosaltres encara creiem que el catalanisme es pot veure des de diferents punts de vista, però en qualsevol cas continua sent un element de trobada, un element de confluència, un espai de confluència entre tots els catalans i catalanes.
Però l'independentisme no és catalanista?
L'independentisme és bàsicament catalanista, però també pot haver sectors independentistes que no siguin catalanistes. O sigui, jo l'independentisme és sobretot una sortida jurídico-política, però majoritària, pràcticament d'una manera molt majoritària, per no dir unànime, és catalanista, però no té per què ser catalanista, perquè hi ha molts que no són catalanistes i poden ser independentistes.
Revisant moltes de les veus que inclou aquest llibre, i és en Santi Vila, per exemple, i és en Xavier Brodassala, i és en Francesc Marc Álvaro, però hi ha més presència de persones que, evidentment, no són simpatitzants de l'independentisme, i ho expliciten i ho expliquen molt bé en les seves aportacions en aquest llibre, que, a més, es llegeix molt fàcil, perquè són textos breus, que no pas independentistes, no per falta de voluntat vostra d'incorporar-los?
Efectivament. Nosaltres hem convidat a participar a molts que han mantingut posicions independentistes, però s'ha de dir clarament que per diferents motius els hi ha costat més participar.
Que en els altres, no?
De totes maneres, nosaltres, aquest és un primer pas d'una sèrie d'iniciatives que farem i nosaltres estem oberts en el futur a seguir convidant a totes les persones per intentar buscar un espai de trobada.
Hi ha definicions molt clares, per exemple, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, quan li pregunten el seu article, diu catalanisme és governar. Per exemple, en el seu cas és molt evident, no?, com ho defineix i parla de la voluntat de governar, etc etc. Per a d'altres persones, el catalanisme el defineix la transversalitat. Per això dèiem, home, que hi hagués les mirades dels representants de 2 milions de persones també era interessant, no? La transversalitat seria un factor que aplega majoritàriament el catalanisme?
Efectivament. Per mi, i pràcticament per tots nosaltres, els que estem en aquesta plataforma, què és el catalanisme? El catalanisme és estimar la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres institucions, el nostre dret, les nostres especificitats. Estimar-les fins al fons. I jo crec que això és el que defineix el catalanisme. Hi ha molta gent que pot estimar el catalanisme o el nostre país, tal com jo ho he dit, mantenint diferents posicions polítiques molt respectables. Però, sobretot, és estimar el nostre país.
És curiós que en un moment on quan se li pregunten a les persones a través del CEO quina seria la solució pel conflicte, que efectivament des del 2010 fins al 2019 encara el tenim, entre una part de, de Catalunya que creu que això s'hauria de resoldre a través d'un referèndum, de moltes maneres, no?, diferents, i que s'ha intentat en diverses ocasions negociar amb l'Estat, fins ara hi ha un 80% de la població aproximadament que creu, escolta, que resolgui a través d'un referèndum. Evidentment depèn de l'enquesta que agafem i ara no ens posarem a discutir. Però de tots els articles, el que parla més clarament de referèndums de lliure associació, en aquest cas Xavier Brudassala, també evidentment en parla Antoni Castells, però són molt poques les veus d'aquest llibre que defensen un referèndum.
Jo crec que el referèndum el defensem el 100% dels catalans. El tema és quin referèndum i quan arribem a un referèndum i què és, sobre què és el que votem. Jo penso que parlar, per exemple, d'independència sí, independència no, en aquests moments no aporta absolutament res, perquè també les independències poden ser de diferents maneres. Per exemple, què volem? Una independència en el que el Barça jugui la Lliga Espanyola o una independència en la que el Barça no jugui la Lliga Espanyola.
L'Espanyol i el Girona, etcètera, no?
Perdona, i tens raó. I l'Espanyol, el Girona, el Nàstic, tots. Llavors, hem d'omplir de contingut les propostes, perquè d'una manera es podria votar que sí, de l'altra que no, molta gent. O sigui, jo crec que el que hem de fer és formular entre tots en el Parlament de Catalunya, que jo crec que el Parlament de Catalunya és la institució fonamental i vital, entre tots parlar i treure una opció, una fórmula en la que estiguem d'acord el màxim de ciutadans o de partits polítics, sense tenir que renunciar, sense tenir que renunciar absolutament ningú a les seves aspiracions, però parlant i buscant un camí comú, perquè si no, no avançarem de cap manera com s'està veient ara. Estem empatats amb nosaltres mateixos.
Entenc que heu convidat a Josep Ramon Bosch, el president de Societat Civil Catalana, que parla doncs, del catalanisme hispànic, i entenc que heu convidat a Elisenda Pelosier, la presidenta de l'Assemblea Nacional, i a Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, i deuen haver declinat, perquè són dues entitats de la societat civil que, juntament amb Societat Civil Catalana, salvant molt les distàncies, són representatives d'una part de la societat. L'ANC i Òmnium Cultural han estat convidades en aquest llibre?
Realment, als presidents no se'ls hi ha convidat, que jo sàpigui no se'ls hi ha convidat, però sí que s'ha convidat a moltes persones molt properes amb aquestes idees i amb aquestes institucions. Per exemple, el senyor Bosch se li va convidar, però no com president de la Societat Civil Catalana, perquè en aquells moments no era.
Encara no ho era, perquè ara ho ha tornat a ser. Ho ha tornat a ser.
Però vam convidar a moltes persones.
Però heu volgut que no hi hagués polítics en actiu.
Efectivament. Hem volgut... hem agafat determinats límits, que potser estan ben agafats o mal agafats, però hem agafat aquest criteri.
Hi ha persones com en Jordi Casas, molts citen Vicenç Vives, Vicenç Vives estaria molt content, perquè hi ha molts articles transversalment que citen Vicenç Vives, un d'ells és el d'en Jordi Casas, que diu catalanisme polític ferit de mort, diu el catalanisme necessita autocrítica profunda, però en el llibre ens ha costat trobar l'autocrítica que totes aquestes persones fan a què ha fet l'Estat davant de la crisi política. No hi ha articles que posin el focus en com l'Estat ha respectat, ha fet, diguéssim, lectura d'aquests anys de crisi. Heu volgut que la crítica fos sobre l'independentisme i no sobre la gestió de l'Estat del conflicte?
No hem volgut això. Hem deixat molta llibertat a tothom perquè escriguis el que consideres convenient. Hi ha molts que ho han enfocat molt al tema concret, a la situació política concreta en aquest moment. D'altres no hem fet això. O sigui, jo he volgut fer, en la meva mirada, una visió sobre què penso jo que és el catalanisme. I, per exemple, jo el que he dit és que tots hem d'acceptar que Catalunya és plural i diversa i que Espanya és plural i diversa. Doncs ara sí que jo també tinc que dir que, efectivament, nosaltres probablement hem comès errades, però està molt clar que l'Estat ha de fer una profunda autocrítica i hem d'aconseguir que Espanya realment sigui plural i diversa. Mm. I per això falta un camí encara molt llarg i entre tots hem de lluitar. O sigui, jo crec que com màxim les responsabilitats són compartides i fins i tot el que té més poder, el que té més força, que és l'Estat, que és el govern central, més que l'Estat és el govern central, és el màxim responsable. I la realitat és que en aquests moments els dos màxims responsables que va tenir el PP en el tema de la gestió política en els últims anys, i especialment en el tema de Catalunya, com són el senyor Rajoy i la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, ja estan amortitzades políticament. Mm. Això és una senyal de que han fet les coses malament.
Josep Antoni Duran i Lleida, a la pàgina 124 d'aquest llibre, parla del catalanisme com a sistema de valors. Aquí tothom busca a veure com definim. Tu parlaves de la part cultural. Hi ha gent que parla de la cohesió social, de la fractura que existeix. Mario Romeu, creu que la societat catalana està fracturada?
Jo crec que no està fracturada irreversiblement, o sigui que estem encara en uns moments que podem la situació superar-la, però jo sí que crec que hi ha una divisió. Hi ha una divisió que encara no és una fractura irreversible, però hi ha una certa divisió. Això és una cosa que els historiadors ja ho saben. Jo recordo, i he estat llegint aquesta temporada, m'agrada llegir alguna cosa d'història, de tot tipus d'història, i en la Guerra Civil Catalana de 1462 a 1472 es va produir una situació semblant en què les pròpies famílies estaven bastant dividides. I tot això s'ha de superar. Això no és un tema probablement ja exclusiu de Catalunya ni d'Espanya, sinó des d'Europa i del món, que estem molt separats i molt dividits per visions diferents sobre com són les coses. En definitiva, el que tenim que lluitar tots és per intentar buscar unes regles de joc, unes regles de convivència, i cadascú que pensi el que pensi i que aspiri el que aspiri. Les aspiracions totes són legítimes, però s'ha de procurar fer-ho amb majories suficients. És el que deia el mateix Gramsci en les seves reflexions, que per governar és suficient la majoria simple, però per transformar la societat, per aconseguir coses més importants, s'han de tenir majories molt més àmplies, molt consolidades i molt interioritzades sobre els avantatges i els inconvenients de qualsevol pas transformador que volem fer.
Clar, però l'altre dia que sentíem a Pedro Sánchez parlar dels nacionalismes excloents en relació al català, un veu el nacionalisme espanyol que no accepta que hi ha una realitat a Euskal Herria o a Catalunya, perquè això no és només un problema polític centrat en el que està passant a Catalunya. Al final, aquests nacionalismes espanyols, que hi són, és evident, però que com que tenen un estat al darrere, ningú parla quan Pablo Iglesias diu la pàtria és, ningú pensa que està fent nacionalisme, però és evident perquè té un estat al darrere, i en canvi quan es fa des d'aquí doncs es veu com en nacionalisme català. El nacionalisme espanyol ha sigut excloent des del punt de vista de com s'ha mirat el nacionalisme català i el basc, per exemple?
Jo crec que ha estat total i absolutament excloent. Una de les confusions que s'han produït a Espanya és la identificació d'Espanya amb Castella. Castella és un element més, un element important, però Espanya és plural i diversa. I Espanya ha mantingut la gran riquesa que tenim a Espanya, és que hem sabut mantenir aquesta gran diversitat cultural, lingüística, hem fet un país plural, un gran país, perquè s'han mantingut aquestes diferències. Però sí que hi ha una tendència a l'Estat a confondre Espanya amb Castella, i Espanya és molt més que Castella.
Aquest catalanisme i totes les veus, la majoria de veus que estan incorporades en el llibre, que es presentarà avui, per cert, a la Casa del Llibre a les 7 de la tarda, el presentarà el mateix Mario Romeu, acompanyat d'en Jordi Menéndez, de l'Antoni Puigverd, que també hi col·labora, de l'Astrid Barrio, i segur que hi haurà altres persones que han escrit en aquest llibre. Parla molt de ponts, d'establir ponts, de cosir, de recosir. Fins a quin punt totes aquestes veus han fet la crida durant aquest procés de crisi tan forta que hem tingut a Catalunya els darrers anys, i no vull aturar-me en el 2017, perquè això ve de molt lluny, a fer una crida a l'Estat, de dir, mira't a tu mateix, no estàs responent a una realitat plural, diversa, etc., i dona una solució democràtica i política en aquest conflicte. Aquestes veus que ara surten han contribuït a cosir?
Jo crec que probablement tothom ha fet el que ha pogut en una banda i en l'altra, però el que està clar és que les crítiques, les carències, les insuficiències, tots les hem d'acceptar, començant per mi mateix i començant per tots. A mi em va cridar l'atenció el missatge de cap d'any del president alemany quan va dir i va esperonar els seus i va instar els seus ciutadans perquè parlessin amb els altres. Perquè avui no és un problema tan sols de Catalunya, és mundial. No parlem amb els altres que pensen diferent, que són diferents. Uh-huh. Simplement tots ens movem en els nostres petits entorns, en els nostres guetos, i no hi ha manera de parlar i de conèixer altres persones.
Jo crec aquí que és... fem aquest exercici cada dia a la tertúlia. Avui en Josep Maria Fuster Fabra ja està aquí? Sí, està aquí. Molt bon dia, Josep Maria. Al costat de Joan Manuel Tresserres, també en Jordi Barbeta, la Sara González, l'Arturo Puente, avui Mario Romeo, com sap García Margallo és col·laborador habitual, ahir dilluns hi havia en Jordi Canyes. Aquí fem aquest exercici i li puc assegurar que la convivència d'opinions és diària. Entrevistava a Manuel Valls l'altre dia, candidat de Ciutadans a l'alcaldia per... suposo que Ciutadans i Lliures, ara també que ja sabem que els exconvergents de Lliures donaran suport a Manuel Valls, deia, és una provocació que Quim Forn, que avui ho sabem, es presenti a les eleccions. Aquesta és una voluntat de diàleg?
En primer lloc, el ventall de les quatre persones que tens a la tertúlia realment representa una pluralitat de la societat catalana.
Però jo li he de dir que jo rebo bufetades cada dia de gent que no ens escolta i que està demanant que ens tanquin els nostres mitjans per falta de pluralitat. I en aquest llibre hi ha alguns de les persones que hi contribueixen, amb els que jo tinc una relació magnífica, que ens acusen d'això quan cada dia nosaltres tenim veus de tota mena, no? Però és igual, deixant a banda els nostres mitjans de comunicació, li preguntava per un Manuel Valls que diu que Quim Forn no s'ha de presentar en unes eleccions perquè això és provocar.
En primer lloc, jo, sobre el senyor Joaquim Forn, tinc que dir que ens coneixem i ens apreciem personalment, mútua i recíprocament, O sigui que jo és una persona a la que respecto i aprecio i estimo. En segon lloc, està clar que des del punt de vista jurídic, es pot presentar perfectament perquè té tots els seus drets polítics intactes, o sigui que això no es pot discutir. Una altra cosa serà si després amb la sentència se l'inhabilita, doncs si se l'inhabilita no podrà exercir el seu càrrec.
Això és evident, però dir que és una provocació que es presentin en unes eleccions quan són persones que, a més, en molts d'aquests casos, com el cas d'Oriol Junqueras i d'altres, o Jordi Turull i Josep Rull, són càrrecs electes. La gent els ha triat, són representants de la sobirania.
Ells són representants de la sobirania, ara estan en un judici, hem arribat a una situació que realment és molt trista per tots i sobretot pel país, però ja és inevitable el judici. Aquest judici s'ha de fer amb totes les garanties jurídiques. S'ha d'explicar tot el que s'ha fet. Ha de quedar clar tot el que s'ha fet. I ells, per suposat, que s'han de defensar. A mi m'agradaria que la cosa sortís de la millor manera possible, tant per ells des del punt de vista personal, perquè també des del punt de vista polític pues seria bo pel país. Però ara estem amb aquest judici que jo crec que serà aclaridor. M'agradaria que sigués el principi de la solució i que no agreugés els problemes encara més, però efectivament s'han creat una sèrie d'aparences que s'han de veure què és el que ha passat. Uns diuen una cosa molt respectable, altres diuen altra. Ho hem d'escoltar tots i ho hem de sentir tots i ells s'han de defensar. Jo crec que d'aquí pot començar a sortir una situació més clara pel futur del nostre país. I fer tots autocrítica.
Sí, i això és una qüestió que es llegeix poc en algunes de les intervencions d'aquest llibre, perquè Josep Piqué, que com vosaltres sabeu va ser ministre del Partit Popular amb José María Aznar i ha tingut responsabilitats de govern en aquella etapa de José María Aznar, diu: Convergència i Esquerra s'han convertit en plataformes de radicals i s'han posat a defensar una república quimèrica. Amb això coincideix, per exemple, en Lluís Bassets i molts altres, insolidària i basada en quelcom tan repugnant com el supremacisme i la ruptura de la legalitat. Aquestes paraules del supremacisme, de que aquí s'exclou a la gent, aquest relat per part d'intel·lectuals i polítics, persones amb responsabilitats públiques, vostè el comparteix?
Jo el que crec és que tots en les paraules hem d'anar amb molta cura i sobretot en les actituds. No hem de generar violència, no hem de generar violència verbal. Jo sí que crec que els dirigents polítics a Madrid i a Barcelona, els màxims dirigents polítics, ho han fet molt malament, encara que sigui simplement amb aquestes actituds de confrontació i de generar crispació. Per exemple, jo estic molt content que hagin marxat el senyor Rajoy i la senyora Sáenz de Santamaría. Però jo també crec que han d'acabar marxant els dirigents polítics màxims aquí a Catalunya, perquè no han pogut, no han sapigut, no han ajudat a solucionar les coses. Jo crec que el senyor Pujol, el senyor Mas, el senyor Puigdemont, el senyor Torra, el senyor Oriol Junqueras...
El senyor Iceta també?
El senyor Iceta no ha tingut unes responsabilitats de govern tan fortes. Jo estic fixat que estic parlant de governants, de gent que ha estat en el govern. A mi m'agradaria centrar-me en les persones que han tingut les màximes responsabilitats de govern. El senyor Iceta no ha tingut màximes responsabilitats de govern, com molts altres de Junts per Catalunya. Tampoc han tingut responsabilitats màximes de govern. El senyor Turull, el senyor Rull, no? El senyor Forn, no han tingut. Aquests podrien continuar, sí. Però jo crec que aquestes màximes personalitats que han estat en el govern estan amortitzades políticament. Poden ajudar, perquè jo crec que tots podem ajudar. I ells, per suposat, que poden ajudar amb les seves actituds i hem d'acceptar la seva ajuda. Però no poden estar ja en el primer pla de la vida política del país.
Una de les persones que ha estat en el primer pla de la vida política del país és Santi Vila, que també col·labora en aquest llibre Catalanisme, 80 mirades. Diu Santi Vila: erradicar els nacionalismes espanyol i català és la darrera de les assignatures pendents d'un projecte polític que ha de poder-se cimentar només en el patriotisme constitucional. Què és el patriotisme constitucional, sí, Mario?
El patriotisme constitucional és un element més que hem de tenir en compte. El patriotisme constitucional és respectar les regles comuns que ens hem donat, és respectar el marc jurídic que ens hem donat i, si no estem d'acord, intentar-ho canviar, que s'ha de canviar en moltes coses. Però jo també crec que els sers humans som sers emocionals que enraonem. O sigui, les emocions no es poden treure, tampoc, com els sentiments culturals...
Es pot ser patriota respecte a una llei que l'hem de poder modificar i adaptar cada moment a les necessitats de la gent?
Jo, aquest és el concepte de Habermas, de Jürgen Habermas, patriotisme constitucional. Jo crec que és necessari, però jo crec que els sentiments també s'han de tenir en compte, que ens hem de moure per sentiments. Però els sentiments... hem d'anar amb cuidado de no ferir els demés. O sigui, jo crec que els nostres sentiments els hem d'afirmar, però tampoc podem fer mal als altres. Però els sentiments, les emocions són imprescindibles. L'amor al país, a la cultura, a la llengua, a les institucions, això s'ha de poder mantenir.
Doncs ja els hi dic als 2 milions de persones que evidentment que han defensat el projecte independentista, que ho han fet a les urnes i als carrers, en alguns d'aquests textos no se sentiran altra cosa que culpables, perquè hi ha un atac evidentment explícit, implícit, a tot el que ha significat l'independentisme en aquests darrers anys. Això tindrà continuïtat? Quin format li donaran en aquest projecte de portes obertes del catalanisme, Mario?
Nosaltres volem continuar fent una sèrie de diàlegs, aquest ha estat el primer pas, però volem fer uns diàlegs que els hem baptejat com Diàleg Catalunya 21. Diàleg. Uh-huh. I obrir a diferents formats per intentar trobar espais de discussió i de debat sobre diferents temes, per suposat sobre el més important, el futur del país, i això ho continuarem fent.
Mario Romeo, moltíssimes gràcies. Avui el president de la Fundació Portes Obertes, que és aquí per parlar-nos d'aquest llibre, que avui precisament es presentarà i que estarà ja està a les llibreries, de fet la gent ja el pot comprar. Per tant, Catalanisme, 80 mirades i més avui al matí de Catalunya Ràdio. Que tingui un molt bon dia. I que el Barça li guanyi la Champions, que vol que li digui. És això el que vol, no?
Efectivament.
Molt bé, vinga, que hi hagi sort. Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.